I com cada dilluns a aquesta hora comencem opinions a mig matí. I ho fem amb els nostres tertulians. Ens acompanyen Christine Merlier, bon dia.
Bon dia, bonjour a tothom.
Antoni Puig, bon dia.
Bon dia, esperant aquestes pluges i neus que ens venen, eh?
Déu-n'hi-do.
S'haurà d'escombrar el carrer perquè no els invernals quedin nets.
Octavi Formatxer, bon dia.
Hola, bon dia. Bueno, estan dient que ve el diluvi universal, quasi, eh?
Ah, sí?
A partir de dimarts, sí. Moltes pluges, molt de fred i, bueno...
Té tots els ingredients...
Ens avisen, almenys ens avisen. Sí,
la
està
muntanya
bé, no?
Necessita agua,
no, té tots els ingredients, per una dana d'aquestes és una depressió, per fer una de les pluges grosses, eh?
Sí, però en Roda sempre hi ha una part, eh? En Roda igual no passa nada, eh? Igual estamos con pleno sol.
Està aquest món, Roda de Barà, o és un altre món?
Ja, ai, potser...
I a vegades penso que és un altre món, eh?
Ara en diuen microclima, oi?
Home, ja fa anys, que es diu això del microclima, Roda.
Ja... Ah, exactament.
Bueno, és que Roda, cuidado, les muntanyes, és el punt de la costa que segurament la muntanya està més a prop del mar. De la muntanya a la platja només hi ha 3 quilòmetres.
Sí.
I esclar...
això puede favorecer un microclima.
Sí, sí, el contrast de temperatures, l'efecte de pantallament que fa la muntanya, turbulències d'aire...
És una capsa.
Sí.
És... Dos quilòmetres. Des de casa meva a la platja són 2 quilòmetres justos.
Perquè tu vius al centre, però Cristín viu a les afores.
Sí, ella viu a 3.
En l'extraradio.
Ella viu a 3. Però viu a la muntanya.
Jo vivo con los indios.
Home, als afores no viu, la Cristín viu a
la muntanya.
A l'Arrabal. Más allá de la via.
Però no me lo estropees, Sonia. Que no. Yo, es exótico.
Tu vols viure fora, a les
afores. Al paradís, viu al paradís.
En el Edén, jo estic en el Edén.
Realment, tu ho expliques fora, que tens... Bueno, jo, a casa meva, si està a 2 quilòmetres del mar, i a 500 metres tinc el bosc. I se queda mirant, diu, però... Bueno,
¿y dónde está?
¿Dónde estás?
Sí.
Doncs vinga, som-hi, comencem opinions. Avui disculpem l'absència de la Lourdes, que no ens ha pogut acompanyar per causa major. Des d'aquí li enviem una forta abraçada.
Ánimos, Lourdes, todo
va bien. Una abraçada, Lourdes, cuida't.
I fins ben aviat, eh? Doncs som-hi, com tenim el tema de pressupostos.
Uf.
Bueno, és que hi ha una cosa que a mi em subleva moltíssim com a ciutadà que paga els seus impostos. Els polítics són... empleats nostres, que nosaltres som els que paguem.
Pues no.
I aleshores els pressupostos s'han de fer per dirigir el país, per administrar-lo. Has de fer un pressupost, si no tens guion.
Això és la teoria.
No, això és la pràctica.
No.
Jo sempre comparo un país de l'àrea democràtica amb una empresa. Una empresa no funciona sense pressupostos. Un país tampoc. Has de saber el que pots gastar. Quin nivell d'endeutament tens, quines obres has de fer, ho has de pressupostar.
Jo no hago con mi dinero.
Aleshores, encara que estiguis a l'oposició...
Tu fas, Cristín, fas pressupost a casa.
Claro,
molt
no
bé.
Claro. Dinerito.
No, els jubilats som els que ho fem
acabo
més fàcilment,
rápido,
eh?
Acabo ràpidament, perquè com no...
Els jubilats, que sabem els ingressos que tenim, el pressupost el fem de seguida, eh?
Exacto.
Hombre, doncs el que és inconcebible, encara que hi hagi divergències polítiques, és que és una cosa de bé comú, que és dirigir el país, no es posin d'acord amb els comptes.
No se ponen d'acord con nada.
No, amb els pressupostos hi haurien de participar totes les forces polítiques i no aixecar-se de la cadira fins que estiguin fets. Perquè l'empresa això ho feia. El mes de desembre tens doble activitat, acabar l'any i preparar el següent. Però és que tu no pots anar-te a menjar els torrons si no has presentat a la gerència el pressupost de l'any.
Doncs tots castigats sense menjar torrons.
Díselo al senyor Sánchez.
No, és que si no, l'empresa el dia 1 no pot arrencar.
No s'ha enterado.
Sí.
Jo amb això estic completament d'acord amb l'Antoni, no? Vull dir, penso que hauria de ser obligatori. Què és això de prorrogar pressupostos i passar dies i mesos i donar-li voltes i voltes? Jo crec que els partits haurien de mirar més pel ciutadà, no? I no pel propi partit. Perquè aquí els partits està claríssim, perquè això es veu claríssim, no? Que el que volen és imposar la seva llei, sortir als diaris i sortir com a protagonistes, no? Jo penso que els partits haurien de ser conscients de quin percentatge de vots han guanyat ells i en la mesura del percentatge de vots que tinguin, doncs cedir amb coses a altres que han tingut més vots que ells, no? Sí. Per tant, Simple, és així de fàcil. Jo em sembla que jo ho veig molt fàcil. El que passa que tantes voltes, si hi ha aquests, jo no vull ser-hi. Si aquests hi són, ah, doncs jo tampoc, perquè si hi ha aquests altres, jo no. Home, jo és que això no ho entenc. Vull dir,
I
això
més...
és política, no? Jo penso que els partits el que busquen és les eleccions. Sí. I simplement pensar en les pròximes eleccions, pensar si seguiran governant i pensar a veure quants càrrecs podran anar col·locant.
Per això no hi ha que votar.
A les institucions.
No, com que no hi ha que votar.
Bueno, sí, Cristina, però això no pot dir una francesa,
Sí, lo dice una francesa rebelde, entre comillas.
Sí, serà rebelde. Pues, vota contra sistema, ¿eh?
Bueno, también, pero...
Claro, pero vota.
Sanciones. Tenemos que sancionar un gobierno así.
Sí.
Así, así, es igual, el partido que sea, a mí me da igual.
També el ciutadà es podia declarar en vaga i votar en blanc massivament.
I no quedar-se ahí como borregos.
Una reforma de la Constitució molt bona seria el vot en blanc, escó buit.
Sí.
Aleshores, quan el Parlament estigui la meitat de ple, perquè nosaltres, el ciutadà, considera que són uns incompetents i que no mereixen seure allà ni cobrar, aleshores potser les coses canviaran.
Però ellos temen muchísimo a la abstención. Muchísimo. És lo que más temen.
Sí, perquè a lo millor han de repetir eleccions.
Ah.
Sí.
I si repeteixen, vés a saber el que sortirà. Fixeu-vos en la loteria.
Però nosaltres...
Per ells és com la loteria, això.
Però nosaltres, com a ciutadans, fixeu-vos una cosa. El ciutadà no té cap possibilitat de conèixer els números reals del seu país.
Bueno,
tots són opacs.
I moltes coses.
Aleshores,
si
els pressupostos es fessin amb la participació de totes les forces que estan al Parlament, que representa el poble, d'entrada ja hi hauria transparència. Perquè per fer uns pressupostos necessites quins ingressos hi ha. Per tant, els ingressos que tindria el país reals, el que es pot gastar, seria transparent.
Però jo no tampoc
me diu que... I la despesa també. I es podria controlar si hi ha desviacions de despesa. Controlar realment. Seria un exercici que nosaltres potser, com a ciutadans, potser sí que ho hem d'exigir. És inconcebible, per exemple, que un partit presenti una enmienda a la totalitat perquè ho ha demanat l'Assemblea. Jo respecto moltíssim a la CUP, però amb això no trago.
A veure, però si ells tenen el seu sistema i ells creuen que la seva democràcia funciona així...
Ells poden tindre el seu sistema, Sònia.
La democràcia és molt complicada de llevar,
Exacte, que és complicada. Per això hi ha dictadures. Perquè és complicada de portar.
El problema de les assemblees és que normalment sempre surt guanyant el que crida més, no el que té més raó.
Sí.
No?
Bueno,
el que té més palique i crida més i mira de convèncer els altres, que no vol dir que sigui el que té més raó.
Jo respecto...
Aquest és el problema, no?
Jo sóc profundament demòcrata i respecto a tots els partits que hi ha a l'hemicicle. Tots.
Jo no,
Fins
tots
i tot,
no.
Fins i tot el antisistema. És igual, s'han guanyat el dret d'estallar perquè els han votat.
Bueno,
per tant, el meu vot val el mateix que el del veí.
No voy a hacer nada contra ellos.
Sí, però amb aquesta teoria, el que és una aberració és la disciplina de vot. Perquè, clar, si un diputat resulta que té de votar contràriament a el que ell pensa perquè el partit li mana que sigui així...
Pues que canvi de partit. Que canvi de partit.
Sí, però tots els partits són així.
O que surti del partit, però clar, és que... No, passa això.
No m'interessa sortir del partit.
Quan estàs col·locat sortir del partit i la paraula dimissió, són tabú a Espanya.
No existe, no és que sea tabú, és que no està en el diccionario.
És igual que als Estats Units la paraula impeachment, fins que no va caure Nixon, que ja no li van fer un impeachment, va plegar abans. Però, clar, que retiris a un president de govern, que retiris la confiança, és una mesura molt dura, serveix d'escarment. El que no ho faci bé, fora...
Però això és democràtic.
És que no sé, aquesta transparència es manifesta a cada moment, aquesta falta de transparència, no? Avui, per exemple, el president Aragonès acaba d'anunciar, ara fa pocs minuts, no fa gaire, que havien arribat a un acord amb els comuns.
Sí. Bueno,
resulta que ahir la nit deien que Junts per Catalunya no acceptarien uns pressupostos mediatitzats pels comuns, perquè resulta que seria donar un gir de 180 graus als pressupostos que havien fet ells.
Però no s'ha ni el govern.
El conseller d'Economia que, per cert, tothom diu que és un gran economista. Bueno, ha dit que no, però ara resulta que no sé a quins pactes deu haver arribat el president aragonès amb els comuns, perquè ara els de Junts resulta que, bueno, acceptaran una cosa que ahir a la nit van dir que no acceptarien, no? A més, els comuns van dir que si hi havia Junts, que ells no hi serien, tampoc. Així és que entre Junts i els comuns no sé què passa. Es veu que, bueno, sembla ser que els comuns consideren que Junts és una mica l'herència de l'antiga Convergència, cosa que jo ara mateix no li veig massa, no? Però sembla ser que la cosa va per aquí, no? I llavors resulta que Junts no poden anar amb els comuns i els comuns no poden anar amb Junts, però ara resulta que tots tres votaran. Bueno, doncs veurem a veure què passa. Em sembla que és a les 12 ara, havien de votar, suposo, veurem a veure què passa, no?
Octavi i tots els audients, us convido a fer un exercici mental interessantíssim. Quan hi ha alguna cosa que no entens, et fas aquestes tres preguntes. Per què? Per a què? I per què ara? Per què passen aquestes coses? Te les intentes respondre i després enllaçarem, quan la Sònia ens doni pas, amb per què el president Pere Aragonès ha fet aquest gir de 180 graus, de que no podia abans veure els comuns i ara sí que els mira.
I ara los ve.
Per què?
Vull dir, pues he comprat un gafes nuevas.
Ahir a TV3 a lo millor ens van donar la clau, però això ja quan la Sònia ens
donava pas. Bueno, Antoni, ja vam fer un tripartit no fa gaire temps, Ja vam fer un tripartit amb els comuns i els socialistes, així és que tampoc ens ha d'estranyar tant.
El govern espanyol per primera vegada a la història democràtica va en coalició. I va en coalició de tres partits. No dos, no. Tres. Perquè hi ha la Izquierda Unida, els antics comunistes, hi ha Podemos, i hi ha el Partit Socialista amb les seves diferents branques, que n'hi han. Perquè Felipe González i Solet ja és una branca.
Por eso es tan sencillo todo, ¿no?
Ell i el senyor Guerra. Van de bracet.
A veure, no. Això és una reflexió. Nosaltres no tenim idea de lo que s'està coent dintre l'olla. Això sí, el gas el paguem nosaltres. Però no sabem lo que s'està coent. No. Llavors, l'únic que podem fer és interpretar gestos, posicions, intervencions, paraules, i intentar reconstruir. I tenim tot el dret del món perquè nosaltres som els sobirans del país. I no ens expliquen res.
Això és el que te gustaría, però no somos los sobirans del país. No, no, clar, no me lo creo. Doncs
Me'n vaig a França, tu, que ja és el ciutadana, ja sí que ho és.
En França també és molt complicadito todo,
Sí, bueno, ja.
Me'n vaig a França, diu. Vinga.
Quan es va posar la guillotina a la plaça de la Concòrdia, van canviar coses a França,
Bueno, igual hay que sacarla de vez en cuando.
Bueno, això és un mètode radical.
Van canviar coses que encara estan canviades ara, Sí. Hi han passat 300 anys.
Bueno, hi ha hagut famílies, de molt poderio que han hagut d'emigrar de França.
Sí.
S'han anat a altres països.
Jo el que no entenc és que un polític pugui dir en una campanya electoral una cosa i després fer completament la contrària.
Pues esto es corriente, muy corriente.
Però tu creus que és normal, això?
Jo ja no sé lo que és normal i lo que no lo és.
O sigui, no que sigui normal,
no hauria de ser-ho, però no ja estem acostumats.
No, és que jo no estic dient si és normal o no és normal. Jo el que dic és si és normal que el ciutadà ho accepti.
Ahí està.
No, la culpa la tenim nosaltres,
Aquí està el tema, no?
Potser desconeixem la nostra força, Potser el ciutadà, o sigui per por o per mandra, però el ciutadà desconeix la seva força,
I mentre sea así, ellos harán lo que les da la gana.
No, llavors ja l'excusa, ja la tenen. Brussel·les nos obliga. Ja està. Fixa-t'hi, aquí potser hem d'aprendre dels països dissidents. Una Polònia que li ha plantat cara a Brussel·les, una Hongria, són coses que potser no els hi convé, i han plantat cara. Vull dir, després perdran, perquè si no els hi donen diners.
Home, clar, però és que tampoc són un exemple...
O no els hi donen gas.
Aquests països tampoc són un exemple de democràcia.
No, gens. Però intenten defensar els seus drets. Bueno, aquí, Brussel·les no s'obliguen i et retallaran la pensió. Porque Bruselas dice que hay que recortar el gasto en pensiones.
Sí. Ah,
claro, porque es que mira. A mí me sobra un montón, tú. Yo no sé qué hacer con aquello.
Sí.
Ja està bé.
Bueno,
veieu clar això dels pressupostos?
S'aprovaran. Els pressupostos s'han d'aprovar a la força. entre altres coses, perquè si no s'aproven els de Catalunya, no s'aprovaran els d'Espanya.
Suposo que...
A darrere de tot hi ha un canvi de cromos.
Suposo que hi ha un canvi de cromos, i això ja ho veurem en els pròxims dies, sí. Però no solament el govern espanyol de Madrid, sinó en el govern de l'Ajuntament de Barcelona. Perquè ara tothom diu que, és clar, el fet de que els comuns hagin acceptat donar el seu suport als pressupostos, a canvi d'això, Esquerra haurà de donar suport als pressupostos de l'Ajuntament de Barcelona.
Clar, tot això, està lligat.
Tot això es diu, es diu i sí. Es comenta. I no sé si serà així, però en els pròxims dies ho veurem. Les coses, quan hi han passat, és quan es veuen més clares.
Mira,
no?
el que jo us estava dient, d'analitzar frases que s'han escapat, com el mateix diari. Tu llegeixes entre línies el diari i te n'enteres de més coses que hi ha gent als titulars. El senyor Illa, en un moment determinat, va dir, és que sempre hem de resoldre-ho tot a l'últim moment. Clar, ella diu, si no hi ha cap manera d'arreglar-ho, ja ens abstindrem i s'aprovaran.
Sí, sí.
Ja està, vull dir, l'oposició lligada de mans voluntàriament. Clar.
Sí, clar, però és una manera de marcar perfil.
Sempre.
Gràcies als socialistes s'han aprovat els pressupostos, home. Sí. Resulta que hi havia una majoria independentista i han hagut de ser els socialistes els que, gràcies a ells, s'han tirat endavant els pressupostos. Doncs pues això és la política.
Pues mira,
però
això
lliga... La política mediàtica, clar.
Puc dir-ho ara, el que volia parlar d'aquell personatge, Sònia? Sí.
Parla, parla. Sí. Home, qualsevol t'atura, tu.
Això lliga. Jo ahir vaig estar, no perdent el temps, perquè no es perd mai el temps quan el servei el fas funcionar. Vaig estar veient el discurs que va fer la senyora Yolanda Díaz a la convenció aquesta de Podemos.
En comú.
I aleshores em va impressionar. Vull dir, a mi m'agrada molt escoltar un personatge que està parlant amb força i amb convicció, sense llegir, vol dir que se sap el guió, i a més, diguéssim, marcant cap a d'on dirigeixes la paraula i marcar punt. I aleshores... Vaig estar veient ahir...
És peligrosa, és la senyora.
No, peligrosa no. No.
Para muchos, sí.
No, vaig estar veient a una lideresa, una dona molt intel·ligent, amb una gran capacitat.
Lideresa. Una líder.
Hi ha un líder mascle i una líder dona, que és...
Lideresa, no cal inventar-nos més paraules.
En castellano, líder,
Això li deien també a l'Esperanza líder. Aguirre.
Lideresa. Venga, una líder.
En castellano, solo líder para los dos?
Sí, home, sí.
Jo crec que sí.
Una líder.
Bueno, a veure, una dona que té capacitat, almenys verbal, per ser dirigent. Perquè transmet...
Todo el mundo lo dice.
Diguéssim, transmet connexió. Una altra cosa és que la ideologia d'aquesta persona t'agradi o no t'agradi. Però també seria molt bo que l'oposició futura, perquè la d'ara no val res, que l'oposició
no
estigui capitanejada per persones que pensen.
Exacto. Però no hi ha.
Bueno, perquè l'oposició actual bloqueja la poltrona.
Ah, sí.
Claro. No serveixen aquests.
No.
A veure, quan aquest país està acumulant deute any rere l'any, vol dir que els que dirigeixen el país no serveixen.
No.
Sí, sí, bueno.
No serveixen. Estan acumulant deute i ara ja ens amenacen amb les pensions.
Això és evident des de fa temps.
Fora, Cristín, fora, que vinguin nosaltres.
Fora.
Jo estic d'acord amb tu i m'agradaria molt que aquesta senyora arribés a president del govern.
Si no, m'agradaria
molt.
Eh?
I hi hauria potser un canvi, no? Ara, dubto que això arribi a ser.
Doncs pues mira, Octavi.
Dubto que arribi a ser, perquè ara la Cristín deia, és peligrosa.
Para muchos, sí.
Para muchos es peligrosa.
Octavi.
Però imagina't, si aquesta senyora és perillosa... Si el Pedro Sánchez és perillós, ja és perillós. Imagina't aquesta senyora.
Octavi,
no?
et recordo que si hi ha un rànquing de poder a Espanya, aquesta senyora ocupa número 3.
No, igual
cuidado,
igual
I aquesta senyora ve d'Izquierda Unida.
Sí,
era comunista. Jo s'imagino que Franco deu estar retorçant-se a la tomba. Perquè veure una persona que ve del Partit Comunista, bueno, de Izquierda Unida...
Los enemigos la dicen roja, sí, sus enemigos.
Sí, bueno, vamos a ver, ella tindrà... Però com a mínim s'expressa, perquè últimament els debats parlamentaris que haurien de ser exemplars
pues no
són espantosos. I aleshores va fer tres girs espectaculars. Un es va dirigir a l'Esquerra Republicana i la va posar pels núvols.
Sí,
això vol dir alguna cosa, cuidado. Bueno, aquesta senyora és la número 3 del país.
¿Quién es el segundo? ¿Quién es el segundo o la segunda?
La Nadia Calviño i el primer és el president de govern. És la segona vicepresidenta. És la segona vicepresidenta.
Oye, pero no.
És la segona vicepresidenta.
Antoni, el Pablo Iglesias ja va saltar i era una persona amb les mateixes idees que aquesta senyora. Sí, sí. I a més aquesta senyora és dona, imagina't. Ja
el Pablo Iglesias, un dels hàndicaps que va tindre el pobre Pablo Iglesias, i dic pobre, perquè és un home que potser tenia més vocació que
un buen político.
Sí, va ser el seu aspecte físic. Hi ha un màrqueting polític, ho torno a repetir una vegada més. I veient aquesta senyora, m'heu sentit a dir moltes vegades que el primer, potser una solució...
Eres molt conservador, tu, aquí.
Una solució de president de govern podia ser una dona podia ser perfectament presidenta de govern.
Jo estaria encantat, però ho veig molt lluny, això.
Me apunto.
No, això, cuidado, això exigir la bola de vidre. Això són comentaris que estic fent sobre la intervenció d'una política que no l'havia escoltat mai, ahir a la tele, a l'hora de dinar. Allò que dius, ostres, i em vaig quedar escoltant-la. Això no vol dir que la voti, cuidado. Jo mai faig propaganda política perquè cadascú que faci el que vulgui i respecto a tots els partits polítics. Però em vaig quedar impressionat, sobretot...
Promete, esta senyora promete.
Promete, sí.
A mi m'encantaria, però ho veig
lluny. Si no se la carguen, vete a saber.
Sí, perquè hi ha tribunals constitucionals, tribunals suprems, tribunals que allà pràcticament dones no n'hi ha.
El constitucional...
Ja n'hi ha una.
Ja n'hi ha una que va molt ben apalancada.
No. Però només són dos. Bueno, no ho sé ara amb aquests canvis, a veure què passarà, però bueno, de moment...
El món judicial, això ja no ens hi fiquem perquè no ho podem entendre. Bueno. Millor dit, no podem parlar.
Bueno.
No. Vinga, doncs, i amb el PP què passa?
Doncs no en parlem.
Ai, el PP, por favor.
Bueno, és a veure, quan el diablo no sabe qué hacer, mata moscas con el rabo.
Exacto, es proporcional a...
Llavors, a veure, com a tot, hi ha guanyadors i perdedors. En aquest moment, qui ha guanyat les eleccions... són els socialistes i el partit i el PP, que abans estava al poder...
Però todavía no s'ha dado cuenta, ¿eh?
No, van rebre una moció de censura per part del Parlament, que és el representant del poble, pels seus malfets i entre les coses perquè tenen 600 o 700, no sé quants persones jutjades del seu partit. I aleshores
corruptors.
Els van fumar fora i la sort és que... Bueno, no sé si la sort o no, no sé, molts no estan a la presó i haurien d'anar, però no estan jutjats.
Aquí sí que és oscuro todo esto, ¿eh?
Això ja ho hem discutit moltes vegades.
Bueno, com que no podem parlar dels jutges, no ho parlem.
Aleshores, els que estan al poder fan els pressupostos i surten, i els que no estan al poder intenten fer l'altra banqueta.
No
el que mana,
cosa.
A veure si per casualitat el cansen o li fan cometre un error i li presenten una moció de censura. I si no la presenta la moció de censura, seran d'esperar que hi hagi eleccions.
No,
i com que les eleccions les convoca el que ha guanyat,
el PP,
pues ajo y agua.
La oposició, digamos, no tiene ni pizca de creativitat, però és que ni nada, no. Nada, cero.
És insultar l'altre i prou.
Sí. I ja està.
Només això,
i ja està.
Insultar l'altre.
Sí.
Jo crec que el PP ara, clar, es veu ara que les properes eleccions tenen possibilitats, les enquestes, bueno...
Però com la gent va a votar això?
Sí. Jo
és que no me lo puedo creer.
Bueno, perquè i què hem de votar, a Espanya? Aquí encara tenim alguns més, però a Espanya què hem de votar? Pues Podemos
no,
i prou.
No puede aparecer otra derecha, jo comprendo que ha de haber una derecha, però aquesta derecha és una basura.
Bueno, aquí n'hi ha dues. Hi ha la derecha i la derechísima.
De moment no hi és, de moment no hi és.
Pues
llavors,
haver, eh?
Com que...
I el senyor Valls se nos ha marxat?
Com que el que...
Oh, que l'àstima. Mira, era un gran polític.
A veure, que està parlant l'Octavi, sisplau.
Perdona, Octavi.
Bueno, és igual, perquè parlem tots de lo mateix, és igual. Sense saber res,
sí,
però...
Sí,
parlem...
del mateix, però no alhora, si pot ser.
Sí, o sigui, parlem de tot sense saber de res, però bueno, almenys donem la nostra opinió, no? Com que el PP ara es veu amagalles per poder guanyar i ser... Bueno, resulta que hi ha aquestes lluites internes dins contra, perquè, clar, el senyor Casado, almenys el meu punt de vista, és que és un líder molt feble, no? Sí. Un senyor que diu que l'energia solar a la nit no funciona i coses d'aquestes,
sí,
que
favor.
Diu... bueno, això, suposo que és un líder. I llavors hi ha altres, com ara aquesta senyora Cayetana que dèiem, doncs que bueno, que es veuen cor de prendre-li el lloc, no? I ara estan començant ja els moviments, tot i que encara falten 2 anys.
Et refereixes a l'obra de Toledo?
Sí.
Bueno, aquí la coneixíem, aquí a Catalunya la coneixíem.
Sí,
bueno,
sí, sí.
Sí,
sí. Esto es otra historia.
Sí, sí. Resulta, clar, és que és la diputada per Barcelona, eh? Sí. Diputada al Congrés de Diputats.
Pues que, no? És que en Casado té una altra senyora que també li ha plantat cara, eh?
Bueno, per això, tots els que es veuen en cor de desbancar el senyor Casado, cosa que ells veuen que és bastant fàcil desbancar-lo, perquè és que és un senyor que, la veritat, que li han regalat tots els màsters que diu que té, doncs, home, esclar, resulta que tots s'hi veuen en cor.
Seguro,
no?
Que sabe leer, oui,
ara és
sabe
el moment.
Leer,
però penseu una cosa, que no és un invent, perquè això ja ha passat. Quan el PP estava al poder amb Aznar i que semblava impossible que algú li pogués discutir la victòria al PP a les eleccions de l'any 2004, va haver un factor exterior que va ser l'atemptat de l'11M a Madrid, i aleshores el votant li va retirar la confiança al PP i va votar al Partit Socialista. Va guanyar Zapatero. Us
sí,
en recordeu?
Sí, sí, sí.
Zapatero era no un perdedor, vull dir, no tenia cap possibilitat sobre el paper abans de l'atemptat de Atocha de ser president del govern. I aleshores el Zapatero, dintre de tot, el seu partit era un mal menor perquè ningú volia perdre les eleccions. Ningú li discutia. Ara estem en que, en el fons, estan atacant el Casado per un tema de personalisme tal i qual, però vosaltres creieu que hi ha algú dintre del PP que sigui capaç o que vulgui agafar el lideratge, sabent que en aquest moment no té el poder i les eleccions sempre les guanyen? Bueno,
debe haber,
guanyar.
Pero no lo conocemos.
Sí, ah, bueno, el Gallego, el Feijó i companyia.
Feijó me gusta más.
Hi ha gent molt ben preparada dintre el PP. Segur que hi ha gent molt ben preparada.
A les eleccions aquestes que et refereixes ara, del senyor Aznar, jo crec que el votar Zapatero va ser una mica un vot de càstig al PP.
Exactament.
Perquè venien de ficar-nos a la guerra de l'Iraq.
Exactament.
Cosa que després, a la guerra d'Iraq, sí, que després es va demostrar de que va ser un fracàs total. Els americans ja ho han reconegut, sí, i els anglesos. I aquí resulta que som els Quijotes que anem fent de Sancho Panza i resulta
que... I comprar avions, tancs i submarinos.
Sí. Bueno, però això continuen encara, eh?
Sí, però era el pacte de les Azores.
Sí, sí, era el pacte de les Azores i jo penso que en aquell moment, o sigui, si hi han fets d'aquests importants que fan que la gent, l'opinió pública, doncs, canviï d'idea. Bueno,
sí. Però aquí es tracta...
Perquè es veu que la corrupció no n'hi ha prou per fer canviar les idees de la gent, perquè corrupció dintre del PP, bueno, n'hi ha, no?
Han dit que això és història del passat, que no és ara. Diu, no, és història del teu partit.
És història que segueix funcionant igual, clar.
I va fer aquell intent grotesc, perquè això és una cosa d'intentar vendre's la seu del partit, a veure si d'aquesta manera es borrava la imatge.
Bueno, doncs això
pues
és una...
Ahí ves el nivell intel·lectual de la persona.
De la persona que
però
dirigeix.
Però el partit,
no?
El seu partit, jo imagino que no és que el deixin estar allà, és que a veure qui és el guapo que es posa davant.
Bueno,
perquè està molt bé posar-se davant. Però i si perds les eleccions properes? Quedaràs a l'alçada del batum.
Yo, por mí, hace tiempo que lo digo, es un partido acabado. Por mí, ¿eh? Por mí.
Sí.
Tots els partits, n'hi ha molts que estan acabats.
Podrido hasta la médula.
Bueno, está,
però saps què
passa? Investigado, està investigado.
A Madrid hi ha milers i milers i milers de persones dintre de Madrid, que per això sempre a Madrid sempre guanyen, inclús l'alcaldia també, col·locats dintre les institucions.
Ja està,
tenen
claro,
els seus llocs de treball, i aquest lloc de treball... I no solament aquí, sinó dintre tot el que és Castella-León, Castella-La Manxa, Múrcia i tot això, les diputacions, els ajuntaments, tot això està ple de gent del PP. Aquests que vols que votin, aquests? Aquests votaran socialistes, no? Aquests votaran el PP. És igual que estiguin corruptes, mira, perquè potser ells mateixos també estan ficats dintre la
mira,
la per tant...
La història que sàvia ens ho diu. Europa hauria de ser aquestes alçades ja una nació, els Estats Units d'Europa. Aleshores,
difícil,
sobraven 27 parlaments... 27 parlaments perifèrics, amb totes les cúpules polítiques i tots els càrrecs, perquè amb una sola administració ja n'hi ha prou a l'època de la informàtica. Que bueno, en teoria, amb una finestreta oberta informàtica a Brussel·les, tu podries resoldre tots els sistemes. Per això hi ha el 5G. Vull dir, la capacitat dels sistemes informàtics et permetria que des de Barcelona tu puguis resoldre a Brussel·les un tema fins i tot de circulació. Llavors sobraria una quantitat de gent col·locada...
27 parlaments i els 17, i els 17 que hi ha dintre Espanya. Quants parlaments? Hi ha 17 parlaments, també, eh?
I 27,
hi ha 17 parlaments.
27 exèrcits, 27 diplomàcies... Tot ha estat... Llavors, és impossible.
Per cert, el Parlament de Catalunya, cosa que decideix, cosa que li tomba el Tribunal Constitucional.
Exacte.
O sigui, que ja em diràs tu de què serveix. Però, bueno, de moment...
I amb l'amenaça que, segons el que votes...
Podem estar orgullosos que en tenim un. Sí,
segons el que votes, pot ser que es busquen un delicte pel president de la taula, el Parlament i els parlamentaris que han votat.
Fins i tot per
posar llaços grocs.
Avui hi ha un diputat electe que l'estan jutjant per posar un llaç groc a la seva oficina. O sigui que, bueno, ja està. No dic res més.
Ja està.
Encara, al cap de 2 anys, encara estem amb lo dels llaços grocs, que ja em diràs tu ara, aquestes alçades de la pel·lícula.
És que és ridícul,
que
duele.
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, duele, que no deu tenir altra feina que això, no? Perquè resulta que uns senyors de Ciutadans, que aquests no fan res, l'únic que fan és posar querelles, perquè altra cosa ja em diràs què fan.
Sí.
Resulta que van denunciar aquest senyor perquè tenia un llaç groc al seu despatx. I ara, bueno, avui l'estan jutjant. Espero que els jutges tinguin una mica...
I declaren inconstitucionals les sancions que es van posar a la gent que es va saltar el confinament quan era una mesura sanitària que vam acceptar tots, perquè la majoria de la gent es va confinar. Per tant, nosaltres vam acceptar la directriu del govern. La van donar per bona.
Ara
que digui un jutge que hem fet el ridícul nosaltres...
Ha sido muy dócil y sumisa la gente. Sí, sí.
No, molt disciplinada.
Sí, molt.
És que els governants espanyols no es mereixen la qualitat del poble.
No.
Bueno, perquè aquí estem acostumats de molts anys de repressió i encara estem una mica, sobretot la gent més gran que vam viure a la postguerra, doncs estem acostumats a callar, a pagar i callar i ja està, no?
Sí.
Espero que els joves, doncs, però clar, els joves, amb la perspectiva que tenen...
Són més rebeldes, no?
Sí, siguin una mica més rebels que nosaltres, sí.
Tendrían que serlo.
Vinga, anem amb el tema Covid. Sembla que augmenten els casos.
Sí, lògic.
Mica en mica, molt a poc, però van augmentant, eh? Sí.
Amb les grips, la temperatura ambient també és propícia a l'extensió.
Nos van a confinar a nosotros, nos van a confinar.
Jo ja porto...
Vindré a viure a casa teva.
Ah, la porta abierta.
Perquè, a més, com que a mi em posaran a la tercera vacuna, puc anar tranquil·lament a casa teva.
Bueno, estàs blindado.
Et portaré un borgonya bo.
Un tortellet, sí, home, un tortellet i una mica de vi. Jo ja porto la tercera vacuna, la tercera dosi i la de la grip, totes dues alhora. Toma,
ja. Un dia de braço, dijiste.
El dijous passat. I vaig passar un parell de dies una mica així, no, sense febre, però una mica així... No,
rarillo.
Una mica rarillo, sí. però bueno...
Àustria, que és un país que té els seus cromosomes, té les execucions directes de les ordres, ha confinat a la gent.
A los no vacunados, no a los...
No, a tots.
Només es pot sortir de casa per anar a treballar, per anar a estudiar...
I per anar a comprar.
Bueno,
confinats.
Aquí, como aquí, cuando nos confinaron.
Igual.
Yo podía sacar a mi perro, podía ir a comprar, ir al médico, ir a trabajar.
I ens ho van prendre tots molt en sèrio,
I va haver gent que van comprar un gos per això, per poder-lo treure a passejar.
Però si es veu que es jugaven i tot, es veu que es jugaven.
Sí.
Gossos de lloguer per anar a passejar.
Per favor.
De veritat,
Sí. Jo li trec el gos a passejar i no cal que em pagui res, però ja està. Sí.
Bueno, ara
França s'està estudiant fent lo mateix, CatSalut ha dit que segur que demà en el Consell dels consellers de la Generalitat decidiran que serà obligatori el certificat Covid a l'hostaleria, o sigui, bars i restaurants...
Bueno. I teatres i cines.
Exactament.
Bueno.
Això és el que diuen. Això serà demà, no ens adelantem, però sembla ser que la cosa està feta.
Bueno.
I Europa, doncs, també rebutja les restriccions i diverses manifestacions amb aldarulls.
sí,
i detencions que han tingut lloc aquest cap de setmana al centre d'Europa.
La joventut és molt alta.
En la imatge es veu Brussel·les i de veritat que és espectacular la manifestació, on hi van participar 35.000 persones.
Bueno, pels estàndards catalans no res, perquè nosaltres si no traiem 1 milió de persones al carrer no és res, però déu-n'hi-do per ser Brussel·les.
Sí. I hi haurà cada vegada més. Si bueno, això no para,
A veure, realment és retallar drets cívics, però també, per altra banda, hi ha una qüestió de salubritat pública. Si tothom hagués fet bondat amb el primer confinament i l'ús de mascaretes hagués estat extès des del primer dia,
hombre, todo el avui mundo sigue no llevando, estaríem. Mucha gente sigue llevando la mascarilla.
Sí, jo mateix, sí. Sí.
Molta gent.
Jo encuentro que la gente se comporta.
Sí, sí, no, no, però si els primers moments que el propi govern espanyol, recordeu,
no comporto,
va negar la necessitat de la mascareta, si des del primer moment tothom hagués portat mascareta a tot arreu, estic segur que l'epidèmia no s'hagués extès de tal manera.
No hi ha molta gent pel carrer que la porta. Sí, sí. Sobretot a llocs que hi ha molta gent, al Vendrell o a Torredembarra Hi ha molta gent.
Hombre, donde hay grupos me parece bien, me parece bien. Sí.
Però pel carrer, eh? O sigui, no solament dintre les botigues, sinó pel carrer. Perquè les botigues ja te la fan posar, però pel carrer hi ha molta gent.
Jo que faig servir... No la llevo en la calle, però si hablo con alguien le pregunto, ¿quieres que me ponga la...? I pues me la pongo i ja està.
Sí. No, jo que faig servir
molt... A més va bé per la grip, també, no?
Exactament.
Jo que faig servir molt el transport públic a Barcelona.
Abriga, la mascareta.
Abriga una mica, també. Ja no cal comprar-te bufanda.
No.
Cuidado, eh? Amb mascareta no va bé l'any passat. Grips ni encostipats.
No, tot era Covid l'any passat. Tot era
Covid.
No existia.
Sí, però vull dir...
No hi havia ni infart.
Tampoc res.
Tampoc.
Jo faig servir molt el transport públic a Barcelona i tinc que dir que tothom porta mascaretes. És raríssim veure un cas de que els de seguretat li diguin a algú que se la posi. La gent s'ha pres de lliçó molt bé. A Roda, com que no hi ha transport públic, no es pot provar la mascareta.
Home, sí que hi ha transport.
Sí que hi ha transport.
Perdona.
Sí, 4 trencs al dia. Sí, 4 trencs.
Home, hi ha autocar,
hi ha
autobús.
Hi ha
l'autobús també, Antoni.
Jo veo en la muntanya donde vivo yo, en la muntanya, que ahí te encuentras con nadie o de vez en cuando alguien, pues llevan la...
I algú per la platja també.
I llevan la mascarilla i jo me pregunto, pero ¿qué hace?
Algú per la platja amb risc que se l'emporti una onada, perquè això de la platja ja...
Yo creo que la gente se la pone de una manera mecánica.
Sí.
Sí, sí.
Diuen 2 metres de distància, però 2 quilòmetres no cal, eh?
Si després voy ahí y la tendré que poner, me la pongo ya y ya está.
Hi ha hagut una cosa molt curiosa, també és un aperitiu del que està passant en Xina i tal. Quan les mascaretes s'han convertit quasi bé en un article de boutique, perquè hi ha mascaretes de gent més, doncs...
Hay moda, el diseño...
Sí.
Pues yo tengo una amiga en Francia que se compró uno de aquellos transparentes.
Sí.
No ves nada. Pues no lo aceptan. En el súper no lo aceptan.
Pues t'asseguro una cosa, si són de polietilè o de nylon dens,
no
són
nada,
més eficaces. El que passa que potser
no
et poden provocar... cuidado, no són tan... No permeten la respiració, eh?
Tiene que poner...
Bueno, nosaltres a la Coral, el nostre director, la porta aquesta transparent.
Pues
i la veritat és que l'entenem molt millor.
Home, i tant.
Se sent millor i, bueno, perquè jo a vegades em costa entendre'l i, en canvi, amb aquesta mascareta l'entenc més bé. Sí.
En Francia, en el súper, solo en el súper le han dicho que no.
Que canvi de súper.
Que canvi de súper, és el que
he dit. A lo millor, sí.
Que canvi de súper, perquè si estan homologades,
si estan homologades, deuen tenir
una
certa seguretat, no?
Que canvi de súper, Cristín, digue-li de
part nostra. Esperem acabar aquest malsomni aviat, perquè això del coronavirus i les mascaretes...
Molt bé, i en quant a aquesta mesura que vol prendre el govern de la Generalitat, del passaport Covid, què us sembla?
A mi sembla correcte, jo tinc el mòbil.
Bueno, sí, jo el tinc al mòbil també i jo per mi no tinc problema.
Si me'l demanen l'ensenyaré i si no me'l demanen, doncs no l'ensenyaré.
Jo hago mi vida igual.
Suposo que els restaurants i sobretot les discoteques ho veuen una mica com un problema el fet de portar un control d'això, no? Això diuen que retrasarà les cues, hi haurà més cues i fins i tot, doncs clar...
Però jo comprendo, en sitios cerrados donde entran pueden entrar miles de personas, hay que tener algún control.
Sí, clar.
Eso lo entiendo.
Bueno, eso es un peix que es mossega la cua. Si hi ha control i l'empresa de teatre, per exemple, té una certa seguretat de que tota la gent que entra té el passaport,
No, habrá siempre gente que no lo tiene. Siempre
pues no podran entrar. Aleshores, l'aforament pot ser ple i la vida pot seguir sent normal.
Jo hi he estat aquest any a França a
l'estiu. És un tema d'opció personal.
A França a l'estiu i a tots els restaurants i bars, sobretot bars, inclús a les terrasses per prendre un cafè, me l'han demanat. I no ha sigut cap inconvenient per res. És una operació superràpida, perquè ells tenen un dispositiu, un mòbil, que llegeix el QR i pim-pam. És una cosa de segons, eh? Sí. Vull dir, i ho fan de manera tan mecànica que estan acostumats ja. Clar. I no significa cap problema ni cap embús ni res. Jo suposo que la tecnologia, jo no sé si aquí no hi ha tanta gent amb aquesta tecnologia encara, no?
No sé, sí, també deien que veure que hi havia passaports falsos.
Bueno, seguro, això també, no?
Clar, llavors...
Bueno, sí, clar, Sònia, però...
Això sempre habrá, claro.
Si el lector del codi...
No lo detecta.
Te l'accepta, és bo.
Bueno.
Si hi ha màsters falsos...
Com no hi haurà
QRs falsos?
I llavors una petita reflexió que faig jo.
Sí, no.
Si la vacuna no és obligatòria, llavors per què te l'exigeixen per entrar a un restaurant o te l'exigiran?
Perquè són empreses privades i hi ha una cosa que és reservat el dret d'admissió i el propietari de cada bar, restaurant o teatre...
Perdona, però és
cinema.
El govern que està prenent les mesures, eh? No són els restaurants.
Exactament.
Bueno, molt bé, però tu has sentit alguna sala d'espectacles que protesti?
No, jo la reflexió que faig jo és aquesta, només és una pregunta que llenço, que no ho trobo coherent. Exacte. Que si no és obligatòria la vacuna, que hi hagin aquestes restriccions. No em quadra una cosa amb l'altra. O que sigui obligatòria, o que no ho sigui.
A usted la faran obligatòria el primer trimestre.
És igual que quan dicen que los no vacunados no son responsables. No son los no vacunados. Es el gobierno. El gobierno ha estipulado que se puede uno vacunar o no. Es legal. Es legal. No se puede hacer ningún comentario y si hay alguien aquí que no es responsable, es el gobierno. Es el gobierno.
Sí,
però, nadie más.
Cristín, el govern o l'administració, el govern de Madrid o el govern d'aquí, això és igual, té un dilema. És o fas obligatori això o tornes a tancar. No li queda més solució.
És un problema. Para esto es un gobierno. Home, és un problema.
És el seu problema, però és un problema per a les empreses, també. Sí.
Para todo el mundo.
Lamentablement, això s'està convertint en una fractura social.
Però és així.
Però què fem? Tanquem o demanem el passaport? Home, doncs no ho sé. Jo no sé si hi ha alguna tercera via, no ho sé. Però jo només hi veig aquestes dues. No ho sé.
Sí. Si estiguéssim a l'època del Tercer Reich, quan hi havia un botellot, tots els que anaven al botellot haguessin acabat a un camp de concentració.
Exacto. Igual acabarem així.
Estem en una època de llibertats cíviques.
Ojo,
som un estat demòcrata, en teoria.
Sí, però estan fomentant...
Ara som un estat judicial.
Estan fomentant el conflicte entre dos grups.
Sí, hi ha fractura social.
El conflicte.
Hi ha fractura, sí, senyora.
És molt irresponsable. Eso sí que és irresponsable. Alimentar el conflicto entre los dos grupos.
Sí.
Cuando el gobierno ha dicho que estos dos grupos acatan la ley. Los dos.
No, és una llibertat personal, que no s'ha coartat. Tu pots fer del teu cos el que vulguis. No, és la teva llibertat, absolutament. Llavors el conflicte està...
Sí, però hi ha gent
que
alimenta el conflicte.
Que hi ha un col·lectiu que està a favor de la vacuna i un col·lectiu que està en contra.
Sí, però hi ha gent que alimenta el conflicte. Això està mal, està molt mal, és molt irresponsable, això.
Jo el que sí que veig que tard o aviat s'haurà d'intervindre és amb el control dels missatges que s'envien a través de les xarxes.
Ah, bueno, això...
Perquè hi ha autèntiques aberracions.
Això ja...
Hi ha autèntiques aberracions. I moltes de les posicions aquestes que no tenen una justificació científica són autènticament bulos.
Sí.
Cuida, amb el tema de vacuna, hi ha persones que no es poden vacunar per una qüestió de sanitat, d'organisme propi.
Vasculares...
A la meva dona li fa unes reaccions tremendes. Exacto. Ella diu que no es vol vacunar.
S'hauria de tenir previst un mecanisme perquè aquestes persones poguessin tenir un certificat. També.
Exacto, problemes vasculares, gente que está haciendo quimio, conforma, se van a meter una cosa experimental en el cuerpo.
És que només faltaria que la vacuna et pogués matar per una reacció al·lèrgica i que t'obliguessin a vacunar-te. Això és com enviar-te la cadira elèctrica.
Jo conozco una persona
que tiene
un problema al corazón y no puede ponerse
esto. No, per
Es una amenaça directa.
No, no, Cristín, que hi ha reaccions al·lèrgiques. Pensa una cosa, la vacuna, en certa forma, és inocular-te el virus.
Ja.
Aleshores...
No, és algo más, esta és algo más, eh? És experimental, eh? Experimental, ojo, eh?
Sí, sí, bueno, sí no, hi ha temps, no hi ha hagut temps encara d'experimentar.
Com tot, com tot.
Només fa 2 anys.
No, les altres han estat anys i anys ponent a moltíssima gent les mateixes vacunes. Se coneixien, esta no se conoce.
La medicina normalment, moltes vegades, ha anat a la prova i ajust. Quan es va inventar l'anestèsia, ningú sabia quins efectes secundaris tindria l'anestèsia.
Esta no.
I l'anestèsia la vam replegar amb candeletes.
Esta vacuna, bueno, ja veiem.
I la vacuna de la polio també és totalment extensa, però quan es va posar en marxa la vacuna de la polio, ningú sabia què passaria. Però és que si no, hi havia una epidèmia de polio, és que s'havia de tallar.
No és el mateix.
Aquesta vacuna no té ni 2 anys encara, i per tant no hi ha hagut cap vacuna de cap
malaltia
que amb aquest poc temps hi hagi hagut temps d'experimentar.
Octavi, de fet hi ha 3 o 4 vacunes diferents.
Sí,
una d'elles, per exemple, és la catalana aquesta que estan assajant ara.
Sí,
és un altre, té un altre mecanisme d'actuació.
Jo voy a confiar más en algo que se hace aquí que en los laboratorios estos que son completamente corruptos, además.
No, això no ho diguis. Els laboratoris van a fer negoci, Cristín.
Però tu coneixes la història de los laboratorios, com se llama?
Pfizer.
Sí, tu coneixes la història?
Jo he sigut proveedor de Pfizer.
Bueno, pues entonces tú sabes que son corruptos, lo sabes.
No, no és que sean corruptos. A veure...
A ver, Antonio...
Cristín, Cristín, no, aquesta paraula no la pots donar.
La
paraula corrupció és un delicte.
És que han hecho un delicto y les han metido unas multas impresionantes.
Bueno, una cosa són acords de competència, acords per fixar preus.
No, nada de esto, nada de esto. Lee la historia con una vacuna, un medicamento para niños.
Bueno, com va sortir la talidomida? La talidomida va fer estralls.
Ja buscaré la informació i te la daré bien.
Sí, però no es pot parlar d'això.
Sí, és corrupció.
Tornem una vegada...
Se han multado por corrupción. La justícia.
Tornem una altra vegada a tota Europa, a Rússia i a Xina, ja no hi ha laboratoris estatals. La recerca i la fabricació són activitats privades. S'han d'invertir molts diners perquè doni un resultat. I aleshores, una vegada ho has trobat, és una oportunitat de negoci per ells. Ha vingut la vacuna, una oportunitat de negoci. El més espavilat és el que ha corregut més, que és Pfizer i després Moderna, i van trobar una vacuna que funciona amb el 90% de cobertura. Bueno, pues,
però ells no renuncien al benefici, eh?
No han de renunciar al benefici.
No renunciar, rebaixar.
No volia
dir renunciar, no poden renunciar perquè és una empresa privada.
Tot això,
però rebaixar el benefici potser sí. Que,
si no saps el que guanyen. No? És que el que passa és que no sabem la compta d'explotació d'aquestes empreses.
Bueno.
A lo millor hi ha alguna que perd diners i tot, imagina't.
M'estranya, eh?
Jo et diria que n'hi ha 2 que guanyen diners, sí. Però 2 més que s'han afegit, no ho sé.
Pues míralo.
Mira, que hi ha a Girona, els laboratoris aquells de Girona, que ha arribat molt tard a treure la vacuna.
Els de Mer, no?
A lo millor, quan la treguin, no podran cobrir gastos del que han gastat.
Pues igual confio más en esta que en las otras, ¿eh?
Bueno, és possible.
Vinga, que teníem altres temes, però anem ja als que volíem parlar cadascú de vosaltres. Cristín.
Ah, yo quería hablar de otra catástrofe, una más. A ver, alrededor de la Tierra hay lo que se llama una gran polución espacial. Eso no lo sabemos, poca gente lo sabe. Hay un montón de basura que va dando vueltas alrededor del planeta. Hay muchos artefactos que al entrar, bueno, se caen y ya están fuera de uso, y al entrar en la atmósfera se queman, se deshacen, ¿no? Pero es que hay metales que no se deshacen, ¿vale?
No, claro.
Y hay muchos.
Muchos, sí.
Y cada vez hay más, y eso se cae en la superficie terrestre. O sea que un día podemos recibir cualquier cosa encima de la cabeza.
Molt bé, sí que anem amb compte, ¿no?
Exacto, y hay un montón, miles y miles de satélites muertos que dan vueltas.
Cristín, ja et diré una altra cosa.
Molts
satèl·lits de comunicació, a part de panels solars per rebre energia, porten una petita bateria que està fet a vegades amb plutoni o amb urani. Mm. Un petit reactor nuclear.
I això no se va fundir?
No, això es fon, però és perillosíssim perquè pot estendre radioactivitat.
Bueno, pues
això s'ho callen.
A cada vegada menys, perquè empiezan a caer-se encima la gent, encima sí. Les ciutats, encima...
Sí.
Te mata, esto.
Les companyies d'assegurances hauran de posar les pòlisses, que si és un...
És otro asunto.
Un meteorit o algun metall que cau...
Que s'ha hecho al revés. S'ha hecho al revés.
Bueno, hi ha aquella famosa pel·lícula Gravity, tant una pel·lícula que no fa gaire també la van passar per televisió, és un exemple que fins i tot pot haver accidents a les estacions espacials de col·lisions amb porqueria espacial.
També. Sí. Però és peligroso, eh?
Doncs anem molt de compte amb el que ens cau de dalt.
Mirar por arriba, eh? De vez en
cuando. Sí, mirem al cel. Octavi.
Bueno, una cosa que m'ha vingut que no me'n recordava i que crec que és molt important, resulta que unes peces d'art de Roda de Barà estaran presents al MNAC, al Museu Nacional d'Art de Catalunya, i posteriorment al Museu d'Orsay de París.
Resulta que
el Museu d'Art de Catalunya es fa una exposició sobre Gaudí.
Vale? Sí,
i llavors hi ha detalls i coses dels seus col·laboradors més importants, com ara Josep Maria Jujol. Doncs resulta que l'Ajuntament de Roda hi és present amb unes làmperes que hi ha a la capella Mas Carreres i, a més, aquells canelobres i la creu que ara actualment estaven al Museu de la Ràdio, però que també originàriament eren de la capella Mas Carreres.
Sí.
Per tant, fixa't, una exposició important internacional com aquesta i que després passarà a París, al Museu d'Orsay de París.
Sí.
O sigui que tindrem Roda de Barà, estarà representada...
Però tornarà una altra vegada Roda, eh?
Pues tornarà.
Això serà... Ho han deixat per l'exposició.
Això són exposicions temporals. Em sembla que valia la pena dir-ho i remarcar-ho aquí.
Sí,
perquè...
amb camisetes que ponen Roda de Barà.
Ah, exactament.
Anem a veure el que deu ser, que fa temps que no hi anem, Cristín.
Sí,
m'ha
encantat. Sí.
L'Ajuntament es pagarà el viatge amb comissió de...
Exacto.
Sí.
Espero que l'estan oyendo.
Pues farem la crònica per la ràdio.
Vinga, anem-hi. Sí. Antoni.
Pues jo volia fer un rèquiem per les platges de Roda de Barà. Ho sento moltíssim. Em sap molt de greu, eren la mort, és la crònica d'una mort anunciada, perquè, ja ho sento, vull dir, abans del port esportiu ja hi havia llevantades i la platja anava i venia, però sempre hi era, ara hi ha llevantades i la platja se'n va i han de tirar camions de sorra, però cada vegada...
Maria, sai, eh?
La llevantada, l'última llevantada va ser terrorífica,
Sí.
I, bueno, això afecta els càmpings, que és una indústria. Ja m'explicaràs als turistes que van al càmping si no es poden banyar al mar.
Ja veràs com ho van a resolver, van a traer camions d'arena...
Sí, però és una xapussa. És una xapussa.
Durarà un verano.
És una xapussa. Clar, el port és una activitat privada. No. Se li va donar llicència, es va fer. Bueno, es va dir que no hi hauria circulació de sorres.
El
port de Vilanova li havia passat el mateix, el de Masnou, el de Mataró... No
a Torredembarra se ve que estan igual. Jo no l'he vist, però me l'han comentat.
Sí, bueno, a Torredembarra, quan hi ha un temporal, la sorra arriba fins als carrers de darrere.
No,
però és una platja que regenera. La d'aquí no, la d'aquí han de tirar sorra.
Yeah. Jo no sé si...
Ho sento...
No sé. Jo no em veig capaç de saber si no s'hagués fet el port, si passaria el mateix o no. Jo
no abans de capaç, eh? Octavi, abans del port, a mi m'ha agradat sempre molt
deixar-me. Vinga, que acabem,
Abans del port hi havia llevantades i la platja regenerava, després del port hi ha llevantades i la platja no es regenera naturalment.
És conocido esto.
Ja està.
Donde meten puertos si no los
cobran. Companys, ens trobem dilluns. Marxem. Que vagi bé. Adéu.
Adéu.